Setmanari en català de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona.
Avui presenten Maria Esther Parot
i Antoni Serra.
Guió de Manuel Cubeles i Soler.
Control tècnic Frederic Oderlein.
Muntatge musical Miquel Hernani.
Una realització de Lluís Pruneda. Parla Manuel Cubeles i Soler.
La setmana passada, i amb motiu de la imposició de l'ensenyador de la dotació d'art Castellblanc al famós violinista Henry Schering, un periodista de la nostra emissora va fer una entrevista. Henry Schering és un artista de debò, un home que té un bagatge espiritual impressionant. Si jo fos en Josep Pla, en diria un homenot dels de veritable i universal categoria. Parla un feix d'idiomes i fins i tot el català. El periodista de sobte, com si fes un atac amb daga florentina, li feu la següent pregunta. Pot entendre la joventut d'avui la música de Bach? Schering respongué pausadament. L'autèntic passat no s'esborra mai com a signe de la vida. No és en el seu missatge espiritual una cosa morta. És un present, viu, pletòric de joventut, que es prepara un futur meravellós. Sí, continua Schering, jo crec en la joventut com mai, per entendre i estimar les grans obres de la bellesa. En el terreny de la música diré que no accepto el que n'hi hagi d'antiga o moderna. Sols accepto una veritat. Hi ha música bona i música dolenta. La bona sempre queda, aquest és el cas de Bach i de tants altres, com una formidable peça de granit. La dolenta és res més que un foc, una flamarada d'encenalls. Fa bonic un moment, però després, a l'oblit, sols queda el res, la foscúria total. Tot per a l'home és motiu de curiositat. El soroll pot fer-lo quan vol i en lo que vol, però a l'home li costa molt crear la subtil i, diguem, immortal línia melòdica que l'uneix a la gran simplicitat de l'obra eterna i meravellosa de Déu, la creació. A mi, aquesta resposta de Schering va treure'm realment les ganes de dormir. Les hores fosques es cremaven en l'inquietud del meu llit i no sé pas com, al igual com si tingués una brossa dintre de l'ull, es barrejava amb el text del discurs que Shakespeare posà en boca de Marc Antoni després de l'assassinat de Juli César. Vivim un present ple de comoditats materials que fan de la nostra vida quotidiana quelcom meravellós. Vivim embolcallats amb metres i metres de llençols de papers publicitaris, de veus i imatges que anuncien i proclamen allò i lo de més enllà. Vivim, i això sí que és important, un estrafalari problema que afecta la cèl·lula bàsica de la humanitat, la família. Brutus, deia Marc Antoni, és un home honrat. Jo penso, la vida certament és meravellosa, però sí, parlem clar. Tot i la vital conjunció de valors materials que ajuden a l'home, que el serveixen, em pregunto, on anem a parar? Schering té raó, però hi ha quelcom que és una claveguera oberta, que no sols mereixi, sinó que empastifa. On anem a parar quan una gran part de la literatura actual per a respondre a la necessitat de vendre i al concepte sofisticat del realisme porta càrregues enormes de brutal i dinamític erotisme, cal vendre. El negoci és el negoci. I la joventut, sempre se la carrega la joventut, vol consumir, vol alimentar-se de realisme. Brutus és un home honrat, deia intencionadament Marc Antoni, però de la fe de la veritat a la fe de vici, quina distància hi ha? Brutus és un home honrat. He vist com molts dels que m'escolteu, com pels carrers proliferen bars d'un gust exquisit, amb luxe, amb vidres biselats, llums molt discretes. He vist joventut entre allí. Hem vist com en la justa discreció de la llum es juga amb foc, no pas de puntes de cigarreta. Hem vist com les begudes són cares i es paguen amb bitllets verds. Tot això em pregunto, d'on surt? Sabeu, pares que m'escolteu, que jo també, com el periodista, tinc ara a les mans una daga florentina? Brutus, l'home, era honrat. Com curiós com sóc, he assistit a lo que es diu un brainstorm, tempesta de cervells. He tingut a les mans, he copsat amb els meus propis ulls, tractats estrangers de tècniques publicitàries fonamentades amb l'ús quasi bé científic de l'erotisme. Els dissenyadors, els homes que cerquen imatges i eslògans, busquen a través de les al·ludides tècniques què importa la consciència el dominar els sentits. Tot perquè la joventut es consumeixi consumint. Molts es pregunten, arribarem a batre el rècord d'Anglaterra de fer sortir cada 12 dies una moda diferent de sabates? Brutus, repeteixo, era un home honrat. Llums que s'encenen i s'apaguen, cartells, música psicodèlica, begudes, tot ofert a ritme de màquina. Ara clamem com eslògan, el cos és lliure. Certament sí, però jo pregunto, i la consciència? Allò que furga dintre, què? Brutus era, i torno amb Shakespeare, que no em deixava dormir, realment un home honrat? Tot és molt difícil. La joventut ha estat i és i serà ferma. Comprenen, estan preparats per sensibilitzar-se en les més altes manifestacions de l'art, com deia Shelley. Però jo em dic, hi ha tant paper que cega la veritable visió de la vida. Jo admiro a Gandhi, a Martin Luther King, jo crec en Crist, el vull a l'altar, no a baix com un líder de partit. Jo crec en la bellesa d'ahir, que serà i és la de sempre, la d'avui. No vull viure, ni crec que ningú agradi, dintre de la pestilència d'una claveguera. Els pares, un altre problema. Què fem? Què podem fer per entendre i tenir diàleg amb els nostres fills? Entenguem d'una vegada que el sacrifici i l'amor no s'ha de confondre ni amb els sermons ploraners, ni amb bufetades o expulsions casolanes, ni amb la fàcil comoditat de complaure amb cotxes i bitllets verds. Bé, el problema és complex. L'erotisme als carrers, a les revistes, als anuncis i al cinema és una plaga. Fins quan? Fins que caigui com una fruita podrida? Brutus era un home honrat. Però finalment, amb el joc de les paraules, Marc Antoni va acusar-lo. Romeo i Julieta, al final de l'obra, redimeixen amb el seu amor i la seva mort a dues famílies. En el WhatsApp històric, ni l'amor ni la mort redimeix a ningú. Els dos grups marxen cadascun per un camí diferent per no trobar-se. Per això dic, reflexionem. Diògenes buscava l'home. Ens caldrà a nosaltres, i pensem-ho bé, cercar amb humilitat la consciència.
El ritme fet paraula.
Per Francesc Galí.
Si en Pere Benavent en vida fou arquitecte, no té res d'estrany que els seus versos fossin sempre medits. I com les paraules, quan són medides, fàcilment es fan cançons, els versos del poeta Pere Benavent sonaren i sonaran sempre cosa senzilla i, per tant, entranyable. Recordo que quan tot just obria els meus ulls i la meva sensibilitat a la poesia, la d'en Pere Benavent em fou útil, però no dir necessària. Avui, amb la lectura del poema O tu que ets sort, recordaré els seus llibres L'estrella i el picarol i La rosa i el cristall, dos títols del poeta Benavent que arribaren a les meves mans en hores ben difícils, per no dir definitives, de la meva vida. El poema diu així. O tu que ets sort pel rajolí del viure, i els grills i les primales del camí, i que no et saps omnipotent i lliure quan sents les estrabades del destí. O tu que de la fe te'n fas una eina per vestir paradisos de cartró, que no et fan una glòria de la feina ni trobes dintre teu una cançó. O tu, que ets amatent, estalviant-te i horriblement avar de tu mateix, que ets massa gran per l'ocellit que canta i massa fort per l'arbrissó que creix. O tu, que ets pacient perquè no esperes. O tu, que ets resignat perquè ets masell. O tu, que seràs sempre el mateix que eres perquè se't queda tota flor de pell. Què hi fas, opac, dintre la vida clara? Què hi fas, hermètic, entremig dels cors? Què sap del viure si no vius encara? I, sense viure, sordament et mors?
Girardi. Només una terra diferent farà el cel menys increïble. Així acabava la ponència presentada per l'autora Assís l'any 1968 en un congrés sobre el tema La violència dels cristians. El tema de la violència revolucionària mou avui un interès apassionant. Les actituds divergents, però, que provoca el tema van acompanyades, generalment, d'una forta càrrega emotiva. Es pot preguntar, doncs, hi ha una oposició ideològica entre la violència revolucionària i l'amor cristià? O, amb un altre mot, és possible i vàlida una violència en els cristians? Només la visió serena i objectiva a la llum de la fe, de les realitats en el món, pot donar-nos una resposta orientadora. És evident, abans que tot, que la violència revolucionària ha nascut a l'interior d'un sistema de violència. L'anàlisi que ha fet, posem per cas, Elder Càmera, de la situació econòmica social del món, no és sinó un crit desesperat a tota persona conscient. Les tres quartes parts del món viu en un sistema de violència. Hi ha una violència que podríem dir-ne física, i és quan una persona és situada en la necessitat o en la impossibilitat física de dur a terme una acció determinada. Les formes més característiques són les que impliquen un escampament de sang, el fet de la tortura i, sobretot, la supressió d'alguns individus. Hi ha una violència moral quan una persona és situada en la necessitat o en la impossibilitat psicològica de dur a terme certes accions o de pensar d'una manera determinada. Existeix una violència estructural quan a un ideal de llibertat suposa un estat d'opressió i de manipulació de l'home per l'home. Quan el projecte de fraternitat universal és manifestament desmentit i escarnit per un estat d'injustícia, d'incomprensió, de rivalitat, d'odi entre els homes, un gran nombre dels quals són expropiats del mínim vital. L'estat de violència, doncs, és, en definitiva, la condició que fa impossible a la major part dels homes l'exercici dels propis drets i deures fonamentals i impedeix llur desenvolupament com a homes. És una situació estructural dins la qual és impossible d'estimar-se els uns als altres. La cosa més greu no és malmetre els béns o les energies econòmiques, sinó malmetre els homes, les masses d'homes, potser la immensa majoria dels homes. Llavors, l'home es pregunta, a un estat, a un sistema o estructura de violència, pot respondre's amb una altra violència, la revolucionària, la de les armes? La justa defensa que canonitza la licitud de la guerra no estaria en aquest cas a favor dels oprimits, dels que no tenen res a perdre, perquè mai no han tingut cap cosa? Què respon el cristianisme amb el seu missatge d'amor? Cal veure en principi que no és possible creure en l'amor si no és posat sincerament i eficaçment al servei de la transformació del món. Per altra banda, si obrim l'Evangeli, veiem que Jesús i els seus apòstols no es limiten a denunciar les faltes d'aquesta o aquella persona, d'aquest o aquell sistema, sinó que acusen el món en tot el seu conjunt, denuncien l'esperit de pecat i el domini de Satanàs, príncep d'aquest món, déu d'aquest segle, Es tracta del món que no ha conegut Crist i que el condemna. D'aquest món al qual el cristià, tot i estant-hi submergit, no ha de pertànyer, que no ha d'estimar i davant el qual ha d'ésser inconformista. No prengueu per llei de vida la del món, deia Sant Pau, i de part del qual només pot esperar ser incomprès, avorrit i perseguit, com Crist ho va ser. La contestació global contemporània està, doncs, en continuïtat amb la contestació evangèlica, en tant que l'anuncia un pecat col·lectiu. Ara bé, voler una evolució, i inclús una revolució en les estructures, no equival necessàriament a voler una violència. Una cosa és afirmar l'exigència revolucionària, i una altra és pensar que només es pot traduir, de manera general, pel recurs a les armes. Si molts cristians no estarien disposats avui a donar la vida per salvar els sants llocs amb una nova creuada, si ho estan per donar-la per salvar de la misèria llurs germans que pateixen. Els missatges i el testimoni de vida de Gandhi, Elder Càmera, Martin Luther King, Leger i d'altres han mentalitzat millor la gent que no pas la metralla de les dues grans potències mundials en el Vietnam. La no violència o la violència dels pacífics no és de cap manera passivitat o manca de valor. Al contrari, en el respecte a la veritat, a la justícia i l'amor, hom es fa incòmode. El cristianisme estarà a tot arreu per denunciar els drets fonamentals trepitjats, ridiculitzats i per exigir que siguin respectats.
Déu és amor. Els cristians ho han de demostrar no tan sols en una coherència lògica entre la raó i revelació, sinó entre la crida divina i l'experiència humana, a fi que l'amor de Déu pugui ser anunciat a homes que sàpiguen què és l'amor. Aquesta és la violència dels pacífics, la dels cristians. Ells han d'estar segurs que només una terra diferent farà el cel menys increïble.
Allende està disposat a lliurar la batalla de la reforma agrària tan aviat com les Corts hagin aprovat el text legal corresponent. Com ha fet observar humorísticament el dibuixant Quesada, en més d'una tertúlia de casino, la notícia ha produït una certa impressió i fins un contrapunt d'esverament quan s'han puntualitzat que es tractava de don Tomás Allende, ministre espanyol d'Agricultura, i no de don Salvador, el president de Xile. Tots sabem que la poesia agrària ha tingut sempre bona acollida. És un dels temes més generosos i neules que el país ha cultivat i més abundosament ha estat distingit amb premis literaris des de Gabriel y Galán a García Lorca o bé des de Rosalía de Castro, els moderns cançonaires com Paco Ibáñez i els seus aceituneros. La cosa tenia més gràcia encara quan els més llorejats poetes agraris eren gent de ciutat que mai havien calçat espardenya i menys encara havien clavat el càvec o la rilla en la terra seca. Els ninotaires de tots els temps també han fet un gastament extraordinari del tema amb èxit assegurat, malgrat que alguns poetes, cançonaires i dibuixants esgarrapessin amb mala intenció la crosta de les velles estructures, la cosa era divertida i el tema no passava més enllà del folklore casolà. En canvi, quan de la poesia s'ha intentat passar als textos legals, l'acollida era ben diferent i contradictòria. Els grans terratinents sempre han estat més amics de la poesia que de la reforma agrària, més entusiastes del toro de Lídia que dels regadius i de la funció social de la terra. Al llarg d'anys i centúries han fracassat tots els intents d'humanitzar i replantejar de nou les condicions sociològiques del camp ibèric. Qualsevol projecte en aquest camí de millorament topava amb una resistència aferrissada. No cal dir que al llarg del temps qualsevol aplicació de reformes costava sang i afanys, neguits i vergonya, lluites i repressions. Fa prop de mig segle es va fer famosa la frase d'un conegut cortijero i gran propietari quan en una reunió de corts es plantejava una vegada més la reforma agrària. Es indignante. En esta casa, cuando no te pueden quitar las tierras en nombre de Carlos Marx, lo hacen en nombre de León XIII. El cas és que la vella història de la resistència a millorar els béns de la terra té, per desgràcia, exemples ben recents. Fa pocs dies prenia estat oficial la qüestió del projecte de regadiu de les Terres Baixes de Carmona en la Soferta Andalusia. Es tracta de cobrir unes 55.000 hectàrees de terreny amb un sistema d'aspersió que multiplicaria per 5 el volum de la producció de la comarca. Doncs bé, un projecte tan benefactor i estimulant, creador de riquesa, troba una tancada oposició per part dels grans propietaris d'aquelles terres. És a dir, no milloren el camp ni deixen que els altres el millorin. D'ací que les masses camperoles fugin de les terres poc o gens cultivades per a trobar un jornal segur que substitueixi la inseguritat dels braços de temporada que el majoral escolleix a la plaça del poble un dia sí i l'altre tampoc. Ara el ministre Allende, amb la millor voluntat i noble impaciència, està esperant que les Corts posin a les seves mans la gran oportunitat d'esmenar l'anacrònica estructura agrària de determinats sectors del país. La discussió del projecte, no hi ha dubte, que ha de proporcionar-nos un espectacle parlamentari d'apassionant interès polític i social. Tot ha estat perfectament estudiat, no tan sols damunt el paper o els mapes de les comarques afectades, sinó també damunt els terrenys, ha dit rodonament. Els primers camps d'acció seran els del suroest, on hi ha una subzona molt deprimida econòmicament situada al nord de Sevilla i, finalment, la comarca granadina llindant amb la província d'Albacete. La filosofia reformista del senyor Allende es recolza en els següents punts. Primer, crear nous llocs de treball. Segon, trencar injustícies sagnants, són les seves paraules. Tercer, augmentar la producció. I finalment, acabar amb unes estructures sociològiques anacròniques i preparar la promoció econòmica nacional. En resum, diu Allende, cal harmonitzar els propòsits de justícia amb els plantejaments d'una economia moderna. Endinsant-nos en la filosofia del titular d'Agricultura, aquest creu que l'aplicació de la reforma ha d'adaptar-se als medis. Hi ha comarques on els objectius principals tenen un caràcter social i no estrictament econòmic. En aquest cas, malgrat que la reforma no reporti beneficis, ha de prevaler l'exigència de justícia i fins d'humanitat. En aquestes comarques, ha remarcat el senyor Allende, l'Estat deu començar creant la infraestructura, és a dir, les comunicacions, l'electricitat, la massa de pastura, els boscos, etc. Ja veieu com un enginyer agrònom pot convertir-se d'un dia a l'altre en el més important dels poetes agraris del país. Després d'una llarga història de fracassos, serà possible una reforma justa capaç de modificar la vella estructura folclòrica de la terra condemnada des de segles a la improductivitat i a la misèria? Des del balcó de la curiositat pública cal esperar els aconteixements, almenys amb esperança. El desafiament de l'Allende espanyol ha desvetllat il·lusions, però també recels i malfiances. Ho comprenem perfectament.
Vida des de la ciutat.
Parla Esteve Bassols.
Si cada dia, i gosaria dir cada minut de la nostra vida, ens du el seu afany i noves il·lusions per a seguir endavant, jugant a fet i a amagar amb els entrebancs i les travetes que ens amenacen, com en els somnis d'una pel·lícula de Hitchcock, o ens embolcallen com els somnis d'estiu de Shakespeare, cada època té també el seu signe i el seu aire inconfusible. Jo diria que el nostre temps ve marcat, flagelat, per una noble, de vegades quimèrica aspiració d'establir una plena comunitat social de participació, d'assolir un diàleg més intens, una major comprensió i una igualtat d'oportunitats que esborri les enutjoses diferències entre els estaments i les races. Una aspiració no vol pas dir una realitat, necessàriament i malauradament. Però el clima en què vivim és aquest i Europa ens dona una prova ben palesa, enmig de certes desigualtats i endarreriments inevitables, d'aquest progrés i d'aquesta evolució que a tots ens fa menys rics i menys pobres en un procés social irreversible, inspirat a desgrat de tantes vacil·lacions i de tantes atzagaiades per un sentit més cristià i més comunitari de la vida. En debades, els governs i les ideologies polítiques, per molt que s'afanyin i s'esmerci, podrien assolir per si sols a aquest estadi de comunió social si els ciutadans no col·laboressin, si no es fossin sensibles a aquesta tasca benemèrita i generosa, perquè no ve imposada per cap acció coercitiva de donar oportunitats als més humils i als homes i dones de talent sense mitjans econòmics per emprendre o perfeccionar uns estudis superiors. És per això que a mi em sembla exemplar i malauradament insòlid l'esforç, l'exemple d'Antoni Parera amb la seva dotació d'art que convoca anualment 100 beques per a estudis d'arts aplicades, escultura, música i pintura, en centres nacionals i estrangers de prestigi, per citar-ne només uns quants, de la nostra Escola Massana, de les Arts Aplicades i Oficis Artístics de Madrid, o de les acadèmies de Carrara o Perugia, de la Mozarteum de Salzburg i de d'altres institucions de París, de Milà o de Roma. El primer dimecres, dia 31, un jurat qualificat escatirà els mèrits d'aquest estol d'il·lusionats i enfervorits homes i dones, joves tots ells, que hauran sentit, han sentit la crida de l'art i volen dedicar-s'hi plenament. Antoni Parera, amb la terminologia del nostre inoblidable i volgut Josep Pla, és un autèntic humanot, un senyor de Barcelona, que creient fermament en la joventut i en el seu pervindre, esmerça cada any moltes milions de pessetes a aquesta tasca de desvetllar entusiasmes i encaminar esforços. Lloades siguin aquestes belles iniciatives que tant enalteixen a l'home que les emprèn i a qui se li poden aplicar els meravellosos pensaments de Rudyard Kipling, perquè Antoni Parera ocupa el minut que ràpid vola amb 60 segons de tasca pura. Des del Cercle Català a Madrid us ha parlat Esteve Bassols.
Aquí finalitza Paraula i Pensament.
Setmanari en català de Ràdio Nacional d'Espanya, Barcelona.